Esteu oïdors, Déu vos guard. Em plau desitjar-vos que tingueu molt bona nit. Una setmana més tornem a trobar-nos amb la finalitat de comentar quelcom que faci referència a la nostra pedra angular, la roca ferma de la nostra fe. De vegades ens hi hem referit de manera més tangencial que d'altres. Avui, com la setmana passada, tot el que direm ha estat centrat a l'entorn del fet religiós i, precisant encara més, hem de dir que avui no ens mourem de casa nostra i així veurem, ni que sigui de manera resumida, quina fou l'activitat musical a Catalunya en el temps de l'Ars Antiqua. Tinguem present que aquest nom es dona al període comprès entre els segles XI i XIII des del punt de vista musical. En aquest programa d'avui ens fixarem principalment les manifestacions musicals de caràcter religiós. Podeu recordar que en emissions anteriors ens dedicàrem a parlar de manera exclusiva de la música no religiosa d'aquest temps, concretant-ho en l'activitat trobadoresca. Sí, així doncs, com comencem recordant la gran influència que tingué sobre Catalunya el monestir de Ripoll? I no fou aquest l'únic lloc. N'esmentarem d'altres, els quals serviran per veure com l'activitat musical catalana de l'època era molt gran. Va ser una conseqüència lògica de les connexions catalanes amb Sant Marçal de Llemotja, Sant Pere de Moissac, Sant Pere de Chartres i altres llocs més allunyats, com Notre-Dame de París. Aquests contactes feien que a casa nostra s'estigués al dia de tot el que es feia fora i el resultat va ser la gran producció que hi hagué. Començarem escoltant una seqüència que es troba en dos manuscrits de Vic, el 111 i el 31. És possible que el segon provingui de Manlleu. Possiblement tant els còdexs com la música són del segle XI. Escoltem-ho. És la seqüència Cantantibus Odie.
Thank you.
ha estat una seqüència encara a una sola veu i no consta en cap altra banda. Del mateix manuscrit 31 de Vic, n'escoltarem ara una altra seqüència. Aquesta també es troba només en aquest manuscrit i, per tant, podem dir que fou composada a Catalunya. Aquest document té escrita la música sobre una ratlla vermella, a més d'altres en punxó o en sec. No sabem quina longitud tenia aquesta composició, ja que a la meitat de l'estrofa 18 s'acaba el foli manuscrit. És també dels segles 10-11 i està dedicada a Sant Joan Baptista. Ens trobem encara en el terreny de les seqüències i ara n'escoltarem una altra ja més pròxima, que serà del segle XIII. Es troba en un manuscrit que prové de la cartoixa d'Escala Dei al Priorat. Aquesta cartoixa fou fundada a mitjans del segle XII, essent la primera de la península Ibèrica. Actualment el manuscrit es guarda a l'Orfeó Català i és el número 1 dels que hi ha allà. És la seqüència Potestati Magni.
Thank you.
Passem ara als tropos i continuem en el mateix manuscrit número 1 de l'Orfeó Català, i serà en ell on trobarem un tropos de dues veus. Va afegit a l'Osanna dels Sanctus amb un text dedicat a la Mare de Déu. És una melodia del segle XIII provinent també de la cartoixa d'Scala Dei, Osanna Sospitati. Ara serà una verbeta. Es tracta d'un text afegit a l'últim responsori de Maitines, en el nostre cas, el responsori Viri Galilei de la Festa de l'Ascensió. Figura en un manuscrit de la Col·legiata de Sant Fèlix de Girona i també es troba en altres manuscrits catalans. La música, almenys, és del segle XI, encara que el còdex on es troba transcrita sigui ell del segle XII. És la verbeta Ineadem quippe i és a una sola veu. Tornem enrere i situem-nos a Barcelona l'any 1012. Fou aleshores quan el levita Homo Bonus va escriure el Liber Judicum Populare i altres tractats. Amb el temps, al segle XIII, s'hi va afegir una pàgina en blanc amb una cançó profana. És el Veri Dulcis. Es tracta d'un cant a la natura i a l'amor. Aquest manuscrit es guardava a la catedral de Vic fins l'any 1595. Però aquell any, el rei Felip II d'Espanya feu una visita a la capital d'Osona i el bisbe d'aleshores va regalar al rei aquest manuscrit. Aquest és un motiu pel qual ara es troba a la biblioteca del monestir de l'Escorial. Aquesta melodia figura també en còdex on hi ha l'Escàrmina Burana, concretament en un de Múnich. Escoltem Veri Dulcis. Vegem ara quins altres tipus de cants trobem a Catalunya entre els segles X i XIII en l'aspecte religiós que contemplem avui. Serà el conductus, aquest tipus de composició, encara que podia usar el gregorià, depenia absolutament del tot del compositor. Podem dir, per tant, que era d'inspiració privada. El seu ús era amb motiu d'un desplaçament. El que ara escoltarem té una història molt trista. Era la mort del comte rei Ramon Berenguer IV l'any 1162. Aquest comte, que havia fet la unió de Catalunya i Aragó pel seu casament amb la princesa aragonesa Peronella, feia un viatge a Itàlia quan el sorprengué la mort i fou dut a Ripoll per a ser-hi enterrat. Algun monjo de Ripoll deuria escriure aquest plany conductus per la mort del comte i fou cantat mentre el duien a enterrar. Tal manera de fer està molt en la línia del que es feia pels grans personatges, com és el cas del conductus que es feu per la mort de Carlemany el 28 de gener del 814. El manuscrit on hi ha el Mentem Meam que ara escoltarem es troba a la Biblioteca Nacional de París. Escoltem-lo atentament. Un altre conductus, aquest d'Ara Pasqual, és el que escoltarem. També és fet a Ripoll, amb quina cosa podrem comprovar la comunicació que hi havia amb els monestirs de l'altra banda dels Pirineus, ja que la manera d'escriure el text del mateix reflexa la manera de fer francesa i que, d'altra banda, no s'usarà a la resta d'Espanya fins al segle XIII. És el que se'n diu el Virelai. El que ara escoltarem, el Xèdit Frigus, és a dues veus i és un cant a la primavera quan tot torna a la vida com el Crist el ressuscitar. Consta en el manuscrit d'abans i també es guarda a París. Voldria d'avui també fer un esment, ni que sigui breu, de músics que hi ha hagut a Catalunya en aquesta època. Naturalment haurem de començar parlant d'aquell Lucas Magnus, organista de Tarragona, que morí l'any 1164. No ens ha arribat cap obra seva, però almenys podem dir que fou contemporani de Leoninus de Notre-Dame de París i que el títol que se li dona amb motiu del seu enterrament, tal com consta en el necrologi de la catedral tarragonina, el tindria ben merescut. Un altre personatge menys conegut que l'anterior és el monjo Pere Ferrer, del monestir de Sant Cugat de Vallès, que morí l'any 1231. Sabem que era fill de Tàrrega i que havia escrit versos, tractats, rimes i proses. D'ell tampoc se n'ha conservat res, però val la pena almenys de deixar constància de la seva existència. Encara hi podem afegir un altre personatge, aquest de Girona, i que tingui el càrrec equivalent a segon mestre de capella i encarregat del cor de la catedral. Era Bernat de Queixans, que morí l'any 1273 a Sant Llorenç del Munt, encara que fou enterrat a la catedral de Girona en el lloc que ell ja havia indicat en vida. A la catedral gironina hi ha una làpida que ho recorda. Escoltem ara encara un altre conductus d'aquest a tres veus. Figura en un manuscrit que es guarda a la catedral de Tortosa i també és en un còdex de Toledo. Es troba en un dels espais en blanc que quedaven en el pergamí i en el segle XIII foren aprofitats per escriure-hi música. Sembla que té unes connotacions clarament franceses i de l'escola de Notre-Dame. És el conductus Veri Floris.
Thank you.
El temps d'emissió se'ns acaba i ho hem de deixar. Voldria que aquest programa hagués resultat interessant. Per això us deia que valia la pena parlar amb un cert detall de la música a casa nostra en aquest temps. M'acomiado de vosaltres fins la propera setmana, si Déu vol. Serà aleshores quan tornem a parlar d'algun tema que pugui interessar, sempre a la recerca de nous motius per a poder comprovar com la pedra angular es troba a la base de tantes manifestacions en tota mena d'art. Es veu ben bé que és el fonament de l'existència religiosa de tot creient. Adéu-siau i quedem-nos escoltant, com sempre fem, encara una melodia. Serà una altra vegada el conducto Xeri Frigus que fa poc hem sentit, però ara en versió només instrumental. Adéu-siau i molt bona nit. Molt bon vespre, Estel i dos amics. Déu vos guard. Setmana rere setmana anem continuant les nostres trobades i anem tractant temes que voldria sincerament que us resultessin interessants, agradables i profitosos. Potser vull massa coses, però sapigueu que almenys aquest és el meu desig. Aconseguir-ho o no depèn de moltes coses. Més, no perdem el temps fent filosofies barates i anem de cara al tema d'avui. Voldria, abans de començar, situar-vos 8 segles enrere per parlar com si ens hi trobéssim d'un fenomen que aleshores es produí. Diem clarament de què es tracta. El meu intent d'avui és parlar-vos de les peregrinacions a Santiago de Compostela i de tot el seu entorn, en el que no podem ometre un comentari del Còdex Calixtinus que es guarda en aquella catedral. Així doncs, comencem escoltant ja un tropus de Quíria que es troba en aquest còdex. Es dona com a autor del mateix a un tal Fulbertus Episcopus Carnotensis. És el Rex Immense Pater Pie.
Consolator dulcis amor,
Diem ara quina era la situació del món religiós de l'època. Roma era el centre de la cristianitat cap on anaven els fidels que volien reformar la seva fe cristiana al redós de la càtedra de Pere. Però també es comprèn que els creients volguessin visitar els llocs sants de Palestina on havia nascut, viscut i mort Jesús. Més això no resultava fàcil, ja que aquells territoris els posseïen uns que no eren seguidors de Crist, sinó de Mahoma, per quina raó i motiu era perillós trobar-se amb aquella gent. Per a solventar aquest problema es feren les croades, amb un intent d'alliberar aquell territori dels enemics de la fe cristiana. Ja sabem que el resultat de les croades no fou el que se n'havia esperat i pensat. Aleshores fou quan anà agafant importància a un altre lloc on, en el segle IX, es va fer la descoberta del sepulcre del primer apòstol de Jesús que havia sofert martiri a Jerusalem l'any 40. Era el sepulcre de l'apòstol Jaume i amb aquest motiu van començar les corrues de gent anant en peregrinació a aquell lloc. Més encara quan, segons la tradició, una pluja d'estels havia fet descobrir la sepultura de l'apòstol. D'aquí li ve el nom de Compostela, de Campus Stelle o Camp d'Estels. Així, i d'aquesta manera, amb Roma al centre, hi havia altres dos llocs de peregrinació, Terra Santa a Orient i Santiago de Compostela a Occident i molt a prop del Cap de Finisterre, que en aquells moments era encara l'extrem més occidental del món. Aquestes peregrinacions foren les que ajudaren a propagar i difondre tota la cultura del romànic. Escoltem ara, que ja ens trobem una mica situats, un altre cant del Còdex Calixtinus. Serà el Regis Perennis Glorie, que té com a autor a Magister Gauterius.
Regis Perennis Glorie, si de canti
I què és el Còdex Calixtinus? Qui el va fer? Per què té aquest nom? Intentaré respondre aquestes preguntes i ho farem per ordre. Començant preguntant-nos què és, he de dir que, en el fons, vol ser una mena de guia de la peregrinació a Compostela. Consta d'11 capítols. En els tres primers es descriuen els camins per anar a Santiago. Allà es diu que les vies principals eren 4 fins a arribar al Pirineu. La primera, per Montpellier, Arles, Toulouse i Somoporto, que per nosaltres és Somport, passant després per Canfranc cap a Jaca i Pamplona. La segona venia d'Ensiedeln cap a Cluny, Clermont-Ferrand, Moissac i Roncesvalles. La tercera procedia d'Agen cap a Vézelay, Limoges, Périgueux, Roncesvalles. La quarta, possiblement originada a Escandinàvia, anava cap a París, Chartres, Tours, Poitiers, Bordeus i Roncesvalles. Les tres que es trobaven a aquesta última localitat es reunien amb la via que venia de l'Aragó a Puente la Reina, des d'on era un únic camí per Logroño, Fromista, León, Astorga, Ponferrada, fins a Santiago. Ja que parlem de camins, escoltem un conductus que sempre suposa un desplaçament. Serà tres veus, Deus in adiutorium, que bona ajuda necessitaven aquells peregrins que es passaven mig any caminant.
Deus in adiutorium.
Els capítols més pintorescos del Còdex Calixtinus són el 6è i el 7è. En el 6è es descriuen els rius, ja que n'hi ha de bons i de dolents. Així, per exemple, el riu Salado tenia unes aigües que enverinaven, a més de que hi havia persones que esperaven la mort dels vianants per prendre'ls-hi tot el que portaven. En el capítol 7è es parla dels noms de les terres i del caràcter de la gens que hi ha, amb descripcions detallades de la ferocitat de gascons, navarresos i bascos. En el capítol 8è es detallen les relíquies de sants que es poden trobar pels pobles i les ciutats del camí i que poden ser visitades. Amb tot, i sense ànim de polèmiques, es concedeix molt poca importància als santuaris espanyols i, en canvi, es donen tota mena de detalls dels de territori francès. Aquesta circumstància deixa entreveure que l'autor o els autors del Calixtinus eren d'origen francès. En el capítol 9è es dona el detall de l'església de Santiago amb les seves mides, l'estructura, els pòrtics, les torres, els altars, les relíquies, les làmperes i tantes altres precisions. D'aquell temps era també un tropus de Pasqua, pel final de l'ofici nocturn de les Maitines i serà el que ara escoltarem. És a tres veus i és el Resurgentis Domini.
Resurgentis Domini, Pascha celebratur in cosine macula.
L'església de Santiago es va començar l'any 1075, tal com es pot llegir en dos capitells situats a l'entrada de la capella de Sant Salvador, dient a més que hi havia de rei Alfons VI i que el bisbe d'aleshores era Diego Peláez. L'any 1077 estaven fets els fonaments de la capçalera i el 1088 s'havia acabat la totalitat de dita capçalera. Un bisbe molt emprenedor fou Diego Gelmírez, principalment el veure's afavorit per la protecció que donava el papa d'aquell moment, Calixte II, a la catedral de Santiago, emparentat, amb, com estava ell, amb nobles gallecs. Fou aquest papa qui ascendia metropolitan a la diòcesi de Santiago. L'any 1103 la catedral ja era acabada i fou consagrada l'any 1105. Tingué lloc un fet luctuós, com fou l'assalt i incendi de la catedral l'any 1117, acabant-se la reconstrucció de completar l'any 1128. Resumint, la catedral de Santiago és de creu llatina, amb 90 metres de llargada i un creuer amb 65 metres d'amplada. Tota ella té tres naus amb una amplada de més de 8 metres la central i les laterals amb la meitat. Sembla que l'arquitecte fou un tal Bernat el Vell, ajudat per un tal Rodbert. Escoltem ara un altre cant que hi ha en el Calixtinus. Serà el Con Gaudeam Catholici. És el cant a tres veus més antic de tota Europa i fou composat per Albertus Parisensis, de qui no en sabem res més.
Con Gaudeam Catholici Thank you.
Qui va fer el Còdex Calixtinus, ens preguntàvem abans. Sembla que fou un personatge anomenat Eimeric de Picaud, de qui, encara que sabem el nom, poca cosa més coneixem d'ell. També ens hem preguntat per què té aquest nom al manuscrit. La resposta és que es deu a la importància del papa Calixte II, com hem dit abans, emparentat amb un comte gallec. Escoltem ara un cant també important del Calixtinus. És el Dum Pater Familias. D'aquest hem de remarcar que al final de les estrofes hi ha uns mots que sonen a alemany, quina cosa podria indicar la procedència dels romeus que anaven a Santiago. Així sentirem Herru Santiago, Grot Santiago, E Ultreia, E Suseia, Deus Aianos.
Talk to him. tibi, nos tibi placere.
Primus ex apostolis, martir Hierosolimis, Iacobus
hem de posar punt final. Com us deia al començar, voldria que tot el que hem comentat us pugui resultar interessant. Continuarem encara cada setmana parlant de la pedra angular fonamentalment per la nostra vivència cristiana. El meu comiat, com sempre, anirà seguit d'una altra melodia per escoltar. Seran uns versos llatins dedicats a la Mare de Déu. Adeu-siau, molt bona nit, i tornarem la setmana propera, si Déu vol. Per vosaltres, Clara sonent òrgana.
Grazie.